secció que conduirà la nostra companya Marc Coll, una secció que ens portarà a descobrir el nostre entorn més pròxim. Bon dia de nou, Marc.
Bon dia.
En què consistirà aquesta nova secció?
Doncs mira, Dani, el que volem és donar a conèixer les peculiaritats de cada poble del Baix Empordà, del nostre territori, allò que és característic de cada lloc, des d'una recepta típica, un producte propi, alguna associació que estigui molt activa o fins i tot algun veí que tingui alguna història curiosa per explicar. I tot això ho farem, no ho farem nosaltres, sinó que ens ho explicaran els veïns i veïnes que són els protagonistes de cada municipi.
I començarem per Pals, no?
Exactament, començarem per Pals, que de fet Pals és un poble que té aproximadament uns 2.400 habitants, que es troba en un indret privilegiat, que a més està dins d'un municipi medieval i que compta amb platja també, o sigui que ens trobem entre interior i costa en aquest cas. I avui, com intentarem doncs conèixer de ben a prop a tots aquests pobles, jo volia començar coneixent la història, perquè cada poble, en aquest cas medieval, té la seva pròpia història, fins i tot alguna altra llegenda, i avui parlarem amb una persona que li encanta la història del seu poble, amb una veïna de Pals, que és l'Esther Reig, que a més des de sempre s'ha interessat pel que ha passat a casa seva i ha intentat divulgar-ho a tothom, ja sigui els de dins com els de tots els turistes que han vingut de fora a veure el preciós poble de Pals. Em sembla que ara tenim el telèfon. Sí. Bon dia, Esther, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Mira, Esther, si et sembla, comencem coneixent-te una miqueta, perquè t'he presentat com a veïna del poble, però realment ets un amant de la història de Pals. Des de quan t'ha interessat la història de Pals?
Jo des de que tinc record, sempre m'han fascinat la pedra, per exemple. Els carrers de Pals els he sentit... És que no us ho sabria dir, perquè realment de petita recordo jugar, fent coses, tocar la pedra. És una cosa que m'agrada molt, el sentir el tacte, com a vegades es desgrana, no?, una mica, perquè és aquesta pedra sorrenca que es desfà de talls, no? A vegades em quedava mirant una finestra i de cop i volta descobria que hi havia una peça, una cosa tallada en aquella finestra, no? I buscava, i al principi sospitava, ostres, això sembla tal... I al final deia, no, és que ho és, no? Hi ha un àngel tallat en una finestra, hi ha un segador tallat en una altra finestra, esculpit, no? El que passa que es desdibuixen. La pedra de Pals és una pedra sorrenca que es va, doncs, amb les inclemències del temps es va desdibuixant, no? Però llavors te n'adones, quan realment ho veus, ho mires de prop i tal, i dius, sí, això és un àngel típic i tal... Vull dir que no és una sospita, sinó que ja veus que efectivament és un fet. I sobretot perquè després trobes que igual hi ha una altra finestra que està més aixopluc i no s'ha desfet tant, i és la mateixa figura calcada, perquè probablement fins i tot la va tallar el mateix picapedrer, no?, en el seu moment.
Esther, però
i són coses que es pateixen.
Què tal, Esther? Bon dia. Per tu, quin és el punt històric més important de Pals?
A mi, bueno, hi ha molts moments històrics, per exemple, al final de la guerra civil catalana, no? La guerra dels remences, doncs és un moment en què el poble es troba molt desemparat, en què es decideix construir una església. Joan II, el rei, decideix construir hi havia una església romànica petita, com totes les esglésies romàniques són més o menys, petitoneta, es decideix fer un gran temple, perquè l'església de Pals, per l'època que era i els fogars que hi havia al poble de Pals, la gent que hi habitava, doncs era una església gairebé catedralícia, era molt gran per l'època, i els focs, les llars, els fogars que hi havia, i va ser una gran empresa, no?, que a més va obligar a traslladar les campanes, que eren ben pesades, a fer un campanaret gòtic a dalt de la torre romànica d'aleshores i traslladar les campanes allà dalt, perquè és clar, els tocs, tot, no hi havia evidentment ni telèfons, ni diaris, ni res d'això, i quan s'havia de tancar portes...
Ha canviat molt el temps, ha canviat molt des d'abans a dia d'avui, realment. Perquè
tot funcionava...
Tu comentes, sí. La revolta dels remenses realment va ser... Sí. Un fet important aquí a Pals, de fet tant, sí, que l'únic que es va conservar va ser la Torre de les Hores, no?
Bé, es va conservar, del castell l'únic que es va salvar va ser la torre mestra, la torre de l'homenatge, la torre de les Hores. El poble, el que era l'entrada del poble, va quedar molt malmesa, que hi havia hagut una llotja de peix. De fet, aquestes coses es poden veure, fent una visita al poble, fent una visita guiada, si t'ho ensenyen ho veus perfectament. Però clar, tenim tota la muralla, que és del segle XII, per tant, és anterior i es va conservar. La zona del portal de migdia, que era la porta més la principal, és aquesta que es va quedar enderrocada. El castell va quedar molt malmenat i llavors es va donar ordre precisament d'enderrocar-lo, perquè també era com una mica de càstig al poble, perquè el poble no deixava de ser una vila reial i es va posicionar al costat del Consell de Cent, és a dir, de la Generalitat, no? I clar, era com una mica de càstig. I es va construir una gran... Amb les pedres del castell es van aprofitar per fer aquesta església, que era ben gran. Llavors sí que en aquella zona va quedar molt malmesa, molt.
I l'església, si veiem a dia d'avui, ha canviat molt des dels seus inicis a ara, que heu hagut de reconstruir moltes coses des de Pals, de l'església, que realment és un monument turístic molt important del municipi.
Sí, a veure, va quedar també malmesa a la Guerra Civil, perquè hi va haver un gran incident, la Guerra Civil espanyola. Quan nosaltres veiem el temple des de la façana, es poden veure les traces de lo que era el primer temple romànic. I de fet és molt bonic de veure, que és una cosa que quan ho ensenyes... Hi ha moltes coses que si no t'ho ensenyen, hi ha tant de detalls que no ho acabes d'endevinar, no hi arribes sol, no? Però llavors t'ho ensenyen i es veu claríssim, llavors t'ho imagines i ho veus perfectament, i es veu una part de la façana de l'església, de la façana de Ponent, de lo que havia sigut el temple romànic. També per la part de dintre hi ha una part que és la part més antiga, que ja es veu, fins i tot la pedra té un altre color, perquè és més vella i ja hi ha hagut més foc per un costat, des de les estufes que escalfaven a les espelmes, i es veu més tenyida, més negra, més fosca la pedra. Fins llavors el temple gòtic, que és aquest gran temple que es va fer al final de la guerra, o acabada la guerra civil catalana del segle XV, i després es veu un afegitó per dalt a lo que és la torre del campanar, i el terrabastall, que és ja del segle XVIII, i sí que es van perdre dues capelles. Hi havia dues capelles a la part de migdia, a la façana de migdia, que es van perdre després de la Guerra Civil, i va haver un gran incendi, van quedar molt malmenades, i quan es va restaurar es va decidir que aquelles dues capelles donarien també més espai a la plaça i tot això. També
llavors,
hi havia...
Si entréssim a dins de l'església, jo sé que fa uns anys vau tenir també un petit problema amb el sant, no?, de l'església.
Sí, no recordo exactament si fa 7 o 8 anys o potser més, es van robar el Sant Pere. Era una figura policromada una figura de fusta tallada, i del segle barroca era, i sí, la varen venir una gent i la van desmuntar i se la van emportar així senzillament.
Quina llàstima. Llavors, també estat... no tenint el sant original allà dins, i tot això com no. Ho heu solucionat? Perquè clar, no sé si comentaves això, uns 7-8 anys aproximadament que us vau quedar sense el sant.
Jo la tinc ben gravada, si mai la veig allà on sigui, la reclamaré, aquesta imatge. Però vaja, sí, ha estat molt de temps buida. De fet, es veia la peana de ferro que sostenia aquest sant, i l'aro, diguéssim, que tocava la zona del cap, no? L'aro de sant, de santedat. Llavors va estar molt de temps buida, i aquest any el mossèn va decidir que s'havia de posar una imatge, que no podia quedar allò tan desangelat. I es va posar una imatge que fa molt de goig quan la veus, és la imatge actual, sí que és policromada, i la veus i és preciosa. Però realment no és una imatge original, és molt curiós, perquè ningú ho diria, però és una fotocòpia, una impressió 3D, ara que està tan de moda i que es poden fer aquestes coses.
Sí, és curiós, us heu modernitzat també aquí a Pals.
Sí, doncs sí, A l'església tenim una,
una impressió 3D. Té algun dubte, no? Sí. De sorpresa, això del
sant. Clar, suposo que la policia la segueix buscant, no?
Doncs, francament, no ho sé. El que sí que sé és que totes aquestes coses d'arts, sí que hi ha un inventari de les peces sostretes, i si en algun moment amb algun tipus de redada, amb algun tipus de col·leccionistes d'aquests foscos, per dir-ho d'alguna manera, es troba peces, doncs es cataloguen les peces, i si hi ha peces desaparegudes que coincideixen, doncs es fa el cotatge i llavors doncs tornaria a lloc, no? El que sí que hi ha és un inventari de peces desaparegudes, que en qualsevol moment doncs es pot reactivar.
Per tant, no perdeu l'esperança, no?
Jo no la perdo, eh? Jo espero, i a més és que el tinc gravadíssim i
se solia reconèixer, no fa gaire també, Esther.
Sí, i tant, no en tindria cap dubte. Són peces úniques i molts anys de veure l'església, clar que sí. Mm-hmm. Doncs aquesta que hi ha actualment, aquest sant, és una còpia del Sant Pere gòtic que hi ha a Sant Pere de Rodes, que era una escultura que fa 1,5 metres, pràcticament, no sé si ben bé, i aquesta, doncs, no, és més petita, fa uns no sé, poder a la vora del metro, uns 80 centímetres, així, no fa més. I aparentment...
Com a mínim no teniu l'espai buit, no? I heu trobat una manera de substituir-ho i de modernitzar-ho també. En aquest cas, fet amb 3D, segur que és molt curiós de veure.
Sí, perquè no ho sembla, eh? Realment la mires i és molt bonica. És que podeu buscar-la en qualsevol moment. Sant Pere de Rodes, el Sant Pere aquest...
Ja ens passarem per l'església a mirar-ho en directe, en persona.
I tant, i tant.
Perquè, Esther, ara hem parlat d'església, hem parlat també de la Torre de les Hores, però abans deies al principi que si passeges pel barri antic de Pals pots descobrir un munt de coses només fixant-te amb detalls. Fins a quin punt pots arribar, no?, a conèixer el poble veient aquests detalls del barri?
Més que el poble, a vegades en alguns detalls arquitectònics que ens poden semblar que són només detalls decoratius, doncs s'hi amaguen la seva verdadera funció, no? Podem veure, el nom ja ho diu, espantabruixes, podem veure, o sigui, coses que per la superstició de l'època doncs creien que allunyava espantabruixes, males estrogances, malalties, o sigui, tot el dolent, no?
Perquè espantabruixes és una de les llegendes de Pals, no? Que jo també he dit que aquí descobriríem alguna llegenda del municipi.
De Pals, sí.
Que estaria bé també que l'expliquéssim. A més estem al mes d'octubre, que en poques setmanes també serà, no?, la nit més terrorífica de l'any, i vosaltres aquí teniu alguna que altra llegenda enfocada una mica, no?, al terror.
Sí, bé, a Pals hi ha una llegenda de tradició oral que parla de que hi havia una nena que, bueno, es va quedar embarassada amb una edat que encara no tocava, no? I, bueno, lluny de buscar culpables, doncs es va considerar que era diabòlic, que era una nena bruixa, i va ser foragitada de casa seva, i a casa seva li van deixar un petit lloc on s'hi guardaven les eines i del camp i així, i en allà doncs va malviure. Aquesta nena, bueno, la història és realment curiosa, perquè aquesta nena es va anar especialitzant, per dir-ho així, coneixia totes les plantes i es va convertir en una remeiera. I al final aquesta noia va tenir una gran discussió. Les remeieres eren dones que ajudaven a les dones, que ajudaven a parir, per exemple, que ajudaven amb moltes coses que no hi havia. La dona no tenia tants de miraments, o no hi havia tants de miraments com amb elles, no?
No hi havia, no? Vull dir, no estem com a dia d'avui, havies d'adaptar-te i sobreviure una mica també.
Era quasi com un bestiar més de la casa, no? A vegades. I doncs això, eren dones que ajudaven a les dones, que els hi feien una mica doncs de comadrones, que llavors fins i tot, per exemple, per esperaven una espècie que encara no eren aigües de colònies, que eren com per fatilleries per enamorar, no? Que eren una mica doncs, de, per fer bones olors, per una mica doncs, per la cura. No? Aquestes dones també eren unes dones més lliures i més modernes del que la societat actual o la societat, perdona, de l'època es podia permetre. Eren dones molt lliures en tots els aspectes, llavors també exercien la prostitució. No? De fet, d'aquí ve el nom de ramera. No? Eren aquelles dones que tenien rams, perquè eren ramalleres, tenien rams i tenien flors que assecaven, i allà on hi havia flors a assecar, allà on hi havia els rams hi havia les rameres també, no? Ve una mica tot d'aquí mateix, no? Doncs hi ha aquesta dona que anava, que no s'enfiava de l'aigua de pals, deia que era bruta i tenia raó en certa part, perquè a algunes èpoques de l'any la capa freàtica de l'aigua baixava i tots aquells sucs del bestiar i tal es colaven i penetraven a les hereus, i doncs hi havia aquelles diftèries i aquelles diarrees que a vegades a l'estiu doncs acabaven amb la gent gran i amb els més menuts, no? Doncs ella anava cada dia a la platja. De fet, encara a la platja de Pals hi ha un establiment que es diu la Font de la Bruixa, i és allà on ella anava. I tornant, ella va tenir una discussió en una ocasió amb un pastor d'ovelles, segurament per algun deute, i li va cridar, va ser una discussió calorada, pel que diu la llegenda, li va cridar: així se't morin totes les ovelles. I el cas va ser que se li van morir.
I ara van batejar, llavors, no?
No només la van batejar, sinó que fruit d'això la van assassinar. I el seu cos es va trobar amb una roca que hi ha a camí de la platja de Pals, molt a prop de, o relativament a prop de la font aquesta de la Bruixa, i allà van trobar el seu cos. De fet, el cos es va dessagnar, va fer com una mica de taca de sang amb una mena de bony que tenia de bony cap endinsat que tenia la de cadolla, que tenia la roca. I allà, doncs, ella amb la bruixa doncs la deveren llançar el seu cos, o enterrar o el que fos, i allà va quedar aquella sang presa. I aquella sang, la pedra de Pals és porosa, doncs ara fa fred, ara fa calor, ara està presa, però va anar penetrant, que va quedar una taca marronosa fosca.
I si ens passem per la roca, podem veure-ho?
Es veu, sí. La roca encara es veu, de fet està allà on hi ha la rotonda de la platja de Pals. Si continues recte cap a la platja Gran, doncs a la dreta hi ha un edifici que fa molts i molts anys que es va començar a construir i mai s'ha acabat. Jo sempre dic que està maleït perquè està dintre dels terrenys d'aquest lloc allà on hi ha la roca. I allà hi ha una roca molt gran, immensa.
Sí, que tu realment no construiries res allà. És millor no tocar-ho, no? I no despertar res.
Jo els apartaments ja els acabaria, sí, tant, no? Però la roca no la trauria. La roca crec que és un lloc que podria haver-hi un jardí, que podria haver-hi una referència en aquesta llegenda, i seria un element turístic més, no?, pel poble. Crec que no, jo no la trauria. Però clar, jo sóc una sentimental, jo no trauria gaire res, molt sentimental.
No, està bé mantenir la història, ja sigui amb llegenda o sigui amb història, i que quedi constància, no?, en el poble.
I tant, i tant.
Doncs
sí,
hem
sí,
parlat
de
avui.
Fet,
digues, acabem.
De fet, el fet de que Pal s'hagi conservat tant com abans ha fet que sigui un municipi turístic d'aquesta grandària, no? Que sigui un referent turístic, no? Sí. L'Empordà, doncs, és per la seva conservació, no?
Doncs avui al supermatí hem parlat amb l'Esther Reig. Ja ens ha quedat claríssim que deu ser de les persones que més en saben de la història de Pals. Gràcies, Esther.
Moltes gràcies a vosaltres. I aprofiteu tot aquest octubre, que hi ha algunes visites guiades que es poden fer, i us explicarem totes aquestes coses amb més detall.
És que ara és la bona època.
Sí.
Sí, clar, ara venen això, per Tots Sants n'hi ha, per ara per les jornades del patrimoni, que hi ha l'Europeus del Patrimoni del cap de setmana que ve també hi ha visites guiades, o sigui que jo aprofito per vendre poble, per fer poble, perquè crec que s'ha de donar a conèixer, sí. I que és molt curiós. I
perquè hi ha molta gent de la comarca que va a Pals i es sorprèn.
Sí, 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 sí. I a més, jo sempre recomano visites guiades per això, perquè a vegades la bellesa del conjunt no et deixa veure aquells petits detalls que fan la diferència, que tenen aquella curiositat al darrere, no? Que t'explica tantes coses, i penso que val molt la pena.
Doncs això, Esther, que tinguis molt bon dia i gràcies per passar avui estrenant aquesta nova secció, les veus de l'Empordà.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Mar, gràcies a tu també, que tinguis bon dia, i tornem la setmana que ve amb més personatges, no? Amb més racons.
Exactament, ens veiem la setmana, ens escoltem la setmana vinent.
Sí, efectivament, que vagi molt bé, adeu.
Igualment, merci, adeu.